Mansión Beachwood.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 7 de febrer, dilluns, les 12 i un minutet, i saben que estem en tots vostès, així en Ràdio Villarreal, com no, en la seva ràdio. Miren, ahir se va manifestar molts municipis, i municipis menuts, com Ayora, Alzira, Borriol, Sant Joan de Moró, Utiel, Villafamés, perquè no volen la Magda, no volen la Mat, no volen que els destrossin el paisatge, sobretot perquè després ells no trauen benefici, trauen només perjuïcis, no tenen serveis. No tenen servicis, no tenen lo bàsic, no tenen ni siquiera un caixer on poder traure diners. La majoria d'aquestes poblacions on es diuen que els cables d'alta tensió es passaran per dalt dels seus caps i faran aquest ruïdo tan tremendo. O els diuen que obriran la finestra i en vez de veure una muntanya, veuran un mar de plaques solars. I sabem que ocorris que no es tracta tant de que la gent vagi a viure als pobles menuts, als que diuen que estan despoblats, sinó que els que ja viuen allí els oferisquen oportunitats per a poder viure. I clar, allò de que hechos son amores i no buenas razones. Ara sí, bon dia, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia.
I Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
És que és una crueldat.
Totalment.
Que es passen altes sempre, no? És dir, caminem cap a les energies verdes, és de veres que volem que siga el planeta sostenible, però per a tot el món. I cada comunitat té el terreny que té. I clar que ho volem, però volem que se faci de forma sostenible i que se puga beneficiar tot el món i que no estiguem tots a la vora de la mar. És dir, és que no són troglodites, és que no acaben d'eixir de les cavernes, que al final tot el món s'aposentava en la costera. No. Hem de ser lo suficientment intel·ligents com per a, bueno, per a no anar-me'n d'aquestes poblacions. És que s'està anant tot el món. És que diuen que lluiten contra la despoblació i és una contradicció contínua, no?
Sí, o sigui, fa el contrari, no? Un poquet, anar-se'n fora i, a més, com bé has dit, no? L'objectiu dels fons europeus, a part de regenerar el que ens ha produït la Covid, vol lluitar enfront la despoblació tan, tan activa que tenim així al nostre país i sobretot a la nostra província de Castelló, perquè estiguem vostès segurs que no passa tant com a les províncies de València i Alacant, no? Que és veritat que la nostra província, de fet, està molt és la més afectada. I estan aquests poblets que encara estan resistint, no? I que hi ha molta gent que li agrada viure allà, no, Susana? Però que no s'ho pot permetir perquè no té ni serveis ni llocs on treballar bé,
gent,
no? I que a més, si pode, per exemple, ara que s'està fomentant el teletreball, si no tenen la xarxa correcta, no, d'internet, tampoc és fàcil quedar-se allà.
Clar, i ells pateixen el que és aquestes línies d'alta tensió que generen per a tota la gent que viu, diguem, a la costa o a la plana i no se beneficien. Apostem per fer un projecte digne. Diuen, no se pot, clar que se pot, és dir, n'hi ha empreses que ja diuen que se pot apostar per això. Se fan subestacions i ja que se necessita, que no vol dir que no se necessite, clar que se necessita, però si aquestes subestacions se fan per on entren, se pot beneficiar tota aquesta quantitat de poblacions, de pobles que n'hi ha a l'interior de Castelló. N'hi ha tres pobles a Castelló on han fet front al Covid, Maria, que on no els ha arribat el Covid.
Sí, ens agrada moltíssim, no?, totes aquest tipus de notícies.
Mira, un és Torralba del Pinar, l'altre és Castell de Cabres i l'altre Sacanyet. Clar, i penses, 2 anys i mig després i 10 milions de contagis a tota Espanya i estos tres pobles lliures de Covid. Bueno, dient que, i el seu secret, per exemple, l'alcalde de Torralba dia que no en tenien cap, més enllà de la responsabilitat dels 68 habitants que són. Dona compte lo que se volen. Sí, com així nosaltres, és veritat, no ens hem, bueno, toquem madera, però no ens hem contagiat entre nosaltres perquè ens tenim molta estima i tenim sempre cuidao, Maria?
Molta cura entre nosaltres. Sí, 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 per supost.
Bueno, pues el de el Fernando Barrachina, l'alcalde de Torralba, diu que la responsabilitat de i sus, cuidamos els 68 habitants i rodeats ja és de molta naturalesa, molt ventilats. Després parlava el de Socanyet, que diu que ell dirigís la població, o sigui, és l'alcalde, des de l'any 65. I té 83 anys.
Ai, meva.
Dona compte d'este senyor. I té la
sí,
sort...
Sí, senyor, les ha viscut de totes les maneres.
De totes. Diu que han intentat posar totes les mesures que hi havia al seu alcance. Han tingut la sort de que no hagués passat res. I després que n'hi ha un veí anglès allí, diu que ell ha fet la que li diuen Simon Whitsley, i diu que fa una vida totalment normal. I diu que durant tota la pandèmia ell ha anat igual a pernyenya als puestos, que hagi en total normalitat, i que fins i tot... quan tenia contactes amb els demés, ells sabien que tenien que respectar la distància, cridaven un poc més alt i ja està. Pues imagina't, tota la gent que vivia al seu entorn, com era molt major, pues pobrets, claro, igual que perds la vista, pues fas també de l'oïd i els demés, i res, pues estan una miqueta més lluny, parlaven així un poc més, cridaven més fort i ja està. Per lo tant, lo bonico que és tindre aquestes poblacions que tu pugues gaudir d'aquest entorn, com perquè ara mos posin aquest mar de plaques solars.
No, i que a més els que són urbanites, no? Sempre ens agrada tornar a l'estiu a ese poble, però si no el cuidem no podrem tornar a ell, no?
En fin, lo que diem, hechos son amores y no buenas razones.
Estás a la 92.2 FM.
No cambiaría nada de ti.
¿Nada, nada? ¿Ni el plan típico de San Valentín?
Este San Valentín, llévate 2 menús medianos más 2 sandies por 14 euros. O hazlo grande por solo 1 euro más. Promoción válida hasta el 14 de febrero en McDonald's Castellón y Villarreal. Declara tu amor en McDonald's. I'm
loving it. La teua pensió també pot marcar un gol. Si la domicilies a Caixa Rural Villarreal, podràs aconseguir fins a 200 euros. No deixes passar l'oportunitat. Informa't a les oficines de Caixa Rural Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Ahora Hyundai Mobile Corea está más cerca de sus clientes que nunca. Ven a vernos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Castell Bay 81 Castellón. Todos nuestros servicios, venta de vehículos y posventa en Avenida Castell Bay 81. Por y para nuestros clientes, Hyundai Mobile Corea.
Ara sí, Maria, notícies.
Pues mira, Susana, parlem del quart congrés del PSPB de Castelló, que sabem que ha tingut lloc aquest cap de setmana a la localitat de Benicarló i que ha servit per a escenificar que la volcada obtinguda en les primàries té conseqüències. Samuel Falomir i el seu equip governaran el socialisme de la província i per això l'alcalde de l'Alcora ha apostat per situar els seus principals aliats en els llocs claus. Susana, la seva decisió ha prevalgut i José Martí serà president del partit. Joan Morales serà secretari d'organització i Germán Renau sotsecretari general. La decisió de Falomir ha pesat en el resultat de la votació, ja que l'executiva ha sigut aprovada amb un 70% de suports i el 30% d'abstencions van ser, diuen, que dels crítics, no? Molts d'ells provenents de delegats de la capital. Malgrat tot, sí que hi ha hagut integració, ja que Falomir ha rescatat a pesos pesants del corrent d'Ernest Blanc, com és Mercè Galí, alcaldessa d'Almassora, Guillem Alsina de Vinaròs, Maria Jiménez d'Orpesa o Esther Lara de les Alqueries. L'objectiu del socialista és recuperar alcaldies, consolidar les que ja té i, sobretot, retindre la Diputació de Castelló. Pel que ens afecta, també s'ha contentat el nostre alcalde José Benlloc, nomenat persones pròximes a ell i posant al capdavant del fòrum d'alcaldes. Serien Xus Madrigal, Sabina Escrits, Míriam Caravaca i Emilio Obiol. A més, també ha mostrat la seva satisfacció l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, respecte al nomenament de diversos dels seus edils en la nova executiva. Veiem que bé, arribaven a aquest congrés suposadament molt dividits, però finalitzen molt units, Susana.
Bueno, torno a dir el mateix, tinc ganes de voler caminar. Jo crec que el que sí que ha fet bé Falomir ha sigut mesclar-los, sobretot perquè al final quan tens que treballar una persona colze en colze t'oblides dels bandos i tens un objectiu comú, no? Veurem com funciona. No obstant, nosaltres tindrem a la presidenta del Partit Socialista sí, de la ciutat de Villarreal, que ens dirà com ha quedat l'agrupació local d'ací de Villarreal.
I bé, Susana, anem a parlar de lo que jo crec que serà el tema de la setmana, Susana, perquè Mark Zuckerberg, CEO de l'empresa Meta, ha anunciat decisions dràstiques si les autoritats europees no li permeten traslladar les dades dels usuaris de la seva empresa Meta als Estats Units, un assumpte que està actualment en ple procés judicial i que inclourien la retirada dels països que conformen la Unió Europea de dues dels serveis més populars de les xarxes socials com és Facebook e Instagram, Susana.
Pues mira, Maria, jo tinc la sensació de que no ens passaria absolutament res. Si no tinguérem ni Instagram ni Facebook, no ens passaria absolutament res. Igual es començaríem a viure tots més el que és la vida real i no les ficcions aquestes que s'han inventat últimament, però bueno.
Ara passem, Susana, a seguir amb el tema, no, de la despoblació, perquè l'equip de govern de la Diputació portarà al ple del mes de febrer una moció per a reclamar a les entitats bancàries i altres organismes a oferir una atenció personalitzada en finestreta durant l'horari que les oficines estiguen obertes al públic per a facilitar una atenció més comprensible a la ciutadania i especialment a la gent gran i a persones amb diversitat funcional. Així a Vila-real també es parlarà sobre aquest tema perquè el grup municipal Compromís per Vila-real presentarà en ple ordinari de febrer una moció per a la defensa dels drets bancaris de ciutadans i ciutadanes, molt especialment de les persones majors, no? Ja sabem, no, que des de la setmana passada s'està parlant molt d'aquest tema, inclús hi ha una proposta, no, de Change.org que ha fet un veí valencià, no, que també està recollint un munt de firmes, i fins i tot l'alcalde de València, Joan Ribó, està pensant pues ficar, no, una mena de taxa als bancs que no facin aquest servei públic. Susana.
No sé, ahí n'hi haurà lío, perquè i estos bancs que tenen caixers en poblacions menudes que no els té a compte i els tenen, però a ells els costa diners, a veure si agarren una revanxa i acaben de llevar tots els que n'hi ha en aquestes poblacions menudes. Bueno, en fi.
Després parlem també, seguim amb la Diputació de Castelló, perquè ha reobert el programa de vacances Castelló Sènior 2021-2022, que ofereix 10.000 places perquè les persones majors de la província puguen gaudir d'una estada vacacional en el territori castellonenc entre el 16 de gener i el 10 de juny de 2022. Exceptuant el període de Setmana Santa, a més de recolzar el sector turístic de les comarques castellonenques durant la temporada baixa. Tenen tota la informació de com entrar en aquest o demanar les subvencions a la nostra pàgina web. Després ens n'anem a Orpesa, perquè l'Art Urbà tornarà a colorir el municipi amb la segona edició del festival Rampuda Urban Art, que se celebrarà del 14 al 17 d'abril. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, diferents artistes prendran els carrers per sorprendre veïns i visitants amb les seues acolorides creacions que s'estendran per diverses zones de la localitat. Ara ens n'anem a Almassora, perquè ha tret a exposició pública el Pla d'Actuació Municipal davant el risc d'inundacions. El document, que conté 280 pàgines, estarà disponible per a la consulta de la ciutadania durant 30 dies després de la seva publicació en el butlletí oficial de la província i posteriorment passarà pel ple per la seva aprovació definitiva. Els objectius és aconseguir preveure l'estructura organitzativa i l'operativitat per a la intervenció en emergències per inundacions en el municipi, determinar els elements vulnerables en funció de l'anàlisi del risc i delimitar les àrees segons possibles requeriments d'intervenció, especificar els procediments d'informació i alertar a la població, no? És un document pues molt interessant que poden consultar els veïns, no, Susana? Sobretot en una localitat doncs tan afectada per les inundacions en els últims anys. Ara venim ja ací a Vila-real. Parlem primer de que el president i regidor del Partit Popular de Vila-real, Adrián Casabó, ha plantejat una sèrie de propostes per a millorar el document proposat per la regidoria de proximitat per a la modificació de l'ordenança de convivència ciutadana, que no s'actualitza des de l'any 2012 i que ha entregat a l'edil responsable de l'àrea. Entre les iniciatives presentades pels populars està la de mantindre activa una comissió municipal de seguiment de l'ordenança, integrada per representants d'associacions, grups municipals i tècnics del consistori. Veurem si hi ha acord entre els dos partits perquè això isca endavant. Susana. Parlem ara del projecte Vila-real Talent, que torna per a mostrar gran part del talent musical i artístic que existeix a la ciutat a través d'un espectacle que se celebrarà durant les festes de Sant Pasqual i que comptarà amb la col·laboració especial del Quintet de Metall Spanish Brass, guardonat en 2020 amb el Premi Nacional de Música. Susana.
Pues en aquestes notícies anem a una publicitat i és esports.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera.
No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
I ara que anem als esports, volem guanyar dos entrades per al pròxim partit? Com ho han de fer, Maria?
Pues mira, molt senzill, Susana. Hem realitzat un concurs que està penjat a la nostra pàgina de Facebook i on les preguntem una pregunta molt senzilla, no? Tenen que respondre ahí en aquesta entrada a aquesta resposta correctament i entraran en el sorteig que el tindrem actiu fins a dimecres. Dimecres ho tancarem, dijous farem sorteig i la Gràcia podrà anar a recollir les següents entrades el pròxim divendres, Susana.
Pues ja saben, participen, només hem de dir una contestació superfacileta, és dir,
sí.
Han de localitzar el lloc de la persona que en este cas patrocina aquestes entrades i podran assistir en companyia.
Correcte, Susana, a més recordem que són les entrades, serien dos entrades per al partit del Villarreal Club de Futbol front al Real Madrid del pròxim dissabte.
Cuidao,
Sí, sí, sí.
Víctor.
Ahir van guanyar 0-2.
No, ahir van demostrar que és un club que val la pena, que te dona a voltes mals moments, no?
Gol de Pau del xiquet del poble en el 40 i després en el 83 Capoe va fer el segon. Pese a que Don Manuel després va rajar de que no havien fet un molt bon partit i que van guanyar quasi de sort, però bueno, són coses de Don Manuel. Jo crec que ahir el Villarreal, com en tots els partits gordos de la temporada, va demostrar que és un gran club. Que al final no estem més davant en la classificació per els partits no gordos de la temporada, que en molts hem errat quan no tocava. Però bueno, ja estem a 5 punts del tercer lloc i queda hasta maig. O sea, n'hi ha punts de sobra per a plegar a aquesta plaça.
I tu saps quina alegria me dius quan n'hi ha punts de sobra? És allò de que quan... Ai, no, este és precís, no... Pues això.
Dir que les xiques també van guanyar 1-0 en el 89 gol de Seila, que també ja estan fora del descenso, i dir, crec que ja ho vaig comentar una volta, que en el 2030 podia haver un mundial en Espanya de futbol, dir que avui el Regne Unit ha retirat la candidatura. Per lo tant, segurament serem l'única candidatura de la UEFA d'Europa que se presentarà per a aquest mundial. Hem guanyat moltes opcions avui, realment.
Pues bones notícies, no? En aquestes bones notícies anem a parlar d'eixe quart congrés provincial del Partit Socialista del País Valencià.
Estàs a la 92.2 FM.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear, con lentes incluidas, por solo 79 euros. Una promoción exclusiva solo en Opticalia y Bob en Villarreal. Infórmate en nuestra web opticaliaibob.com. Recuerda, nueva colección Pull&Bear, 79 euros, solo en Opticalia y Bob en la avenida Pío 12, 73.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55 Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Bueno, com bé s'ha dit antes d'anar amunt a la pausa de publicitat, el dia 5 de febrer se va celebrar el 4th Congrés Provincial a Castelló. Vas començar a les 8:45 del matí en l'apertura de l'acte i de la taula de les acreditacions. Bé, però jo vull que em parlen d'este acte de primera mà, l'agrupació local de la ciutat de Villarreal. Tenim a la seva secretària general de l'agrupació local, que ella és la nostra regidora de Villarreal. Molt bon dia, regidora.
Molt bon dia a totes i a tots.
I també tenim a una altra regidora de Villarreal que ha format part d'aquestes executives, d'aquests nous nombraments, no?
Molt bon dia, Susana.
A veure, tenim executiva provincial. Sí. És així, no, regidora?
Sí.
Tenim membres en l'executiva provincial, en els comptes...
Sí, n'hi ha diferents òrgans, no? El que és a nivell provincial, també a nivell comarcal, a nivell local, inclús a nivell nacional i a nivell estatal, federal. Aleshores, així el que s'elegia en aquest congrés provincial, inicialment vam elegir en votació al secretari general provincial, que en aquest cas va sortir elegit el company alcalde d'Alcora, Samuel Falomir, i d'ahir, en este congrés que vam fer a Benicarló, anàvem 8 delegats i delegades de Villarreal per a elegir i per a votar també i per a treballar en la ponència política provincial, que van presentar algunes esmenes també de l'agrupació i demés, i també s'elegia als diferents representants dels òrgans provincials, que en este cas el que podem dir que en certa manera, i Míriam, que és secretària d'organització d'ací de Villarreal i a més treballa molt en l'àmbit del partit, si no me corregis, és un dels més importants, no? L'executiva provincial, que tindrem a dos membres de la nostra ciutat.
Perquè, clar, el que Samuel Falomir ha agraeixit, ja sabíem tots que seria el nou secretari, allí se fa oficial i pren el càrrec com a secretari de la província de Castelló. Secretari, és un nou projecte que ell vol portar endavant. És una persona que ha estat molt vinculada en la forma de fer política de la ciutat de Villarreal. És a dir, tot el món sap que l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha sigut una persona a la que Samuel Falomir, que va ser després posteriorment alcalde de l'Alcora, ha seguit en moltes actuacions i que ells han tingut moltes reunions. No sé, jo li pregunte tant a Míriam com a Sílvia, nosaltres ens han vist, això no és algo que ens inventem, sinó que de, podem dir que tenen la mateixa forma de fer política. Mm-hmm.
Sí, esa forma de fer política es diu municipalisme, que és ficar en valor les polítiques que se porten en els municipis, que al final és la primera línia de treball en contacte amb la ciutadania, i això traslladar-lo i extrapolar-lo a la província. Nosaltres des de Vila-real, l'agrupació de Vila-real, pues estem molt contents perquè se'ns ha ficat en el lloc on Vila-real, després de guanyar 3 vegades les eleccions, 2 en majories absolutes, on som referents de fer polítiques socials i socialistes, pues es veu reconegut i se treball en 2 persones en l'executiva, 2 persones que seran 2 pilars fonamentals per aquesta nova executiva que comença a treballar, i són els nostres companys, pues, Xus Madrigal i Sabina Escrís, que als quals, pues, mira, aprofite i es felicite, no? Des de com a secretària general i com a secretària d'organització, pues, són 2 persones que es deixaran la pell en aquesta nova executiva per tornar a guanyar la Diputació i perquè en cadascú del nostre poble de la província de Castelló hi haguen candidatures socialistes.
Sí, en aquest cas parlem de que este nou canvi d'este Falomir afirmava que són un partit en el qual no sobra ningú. Clar, no sobra ningú. El que passava antes era que quizás si faltava i la gent a la que no s'havia tingut massa en compte, i avui per avui el fet el tenim així i és en esta nova executiva on Míriam acaba de dir qui tenim en este òrgan, quants n'hi han més d'esta ciutat, de la ciutat de Vila-real, partint de la base de que el president del Fòrum d'Alcaldesses i Alcaldes i portaveus és José Benlloc.
Molt important per
partint d'aquesta base, vale? Cuidado, que estem parlant d'un fòrum d'alcaldes i d'alcaldesses i portaveus, un fòrum europeu. Partint d'ahir, de donar-li a cada un el lloc que li toca, hem començat a veure en esta nova executiva on Sabina Esquits i Xus Madrigal ja el tenim, on acaba de dir Míriam, i si li pareix, Sílvia, vostè va dir-me en els altres executives que se trobarà gent de la ciutat de Vila-real.
Pues tenim un òrgan que se diu Comitè Provincial, que ahí tindrem al company Emilio Biol, a Salvador Capella, a Anna Torres, acompanyada Anna Torres, i Míriam ajuda, amb el quart és Míriam Caravaca, que me la deixava a la meva companya que estava, jo m'estava dient així en el cap.
En tenim 4
en el Comitè Provincial.
Comitè Provincial 4, 2 en que el que acabava vostè de dir antes,
2 en l'executiva provincial.
I a nivell nacional?
A nivell nacional ja estava nomenat en el federal l'alcalde José Benlloc. Ell és representant en el comitè federal, que és el màxim òrgan entre congressos. Ells són entre el màxim òrgan entre congressos, el comitè federal, que és el que vela perquè l'executiva i els programes se porten endavant. Són els que després n'hi ha que rendir comptes a estos comitès, tant en el federal, cadascú en el seu nivell, com en el provincial, com després quan vinga el comarcal.
Falomir, que assenyalava que l'informe de gestió de l'executiva que ahir, o sigui, dia avui, si ens trasladem a la... Perquè la nota de premsa avui la maguard nosaltres. Acabava el seu mandat i ha sigut aprovat per el 89,21%. Estem parlant de quasi un 90% d'aquesta aprovació d'esta nova corporació formada per tots els socialistes i socialistes del país, de la província de Castelló. La llista de la nova executiva de la província de Castelló ha comptat amb 145 vots a favor i 60 en blanc. Esperable?
No, per a mi no. Des del meu punt de vista, crec que les 60 abstencions, la veritat que em sorprèn. Em sorprèn i em disgusta. Em disgusta com a secretària general de Vila-real, perquè el que ha fet Samuel Falomir i que la veritat que és el que nosaltres vam recolzar en aquest moment, la gran majoria de l'agrupació de Vila-real i jo com a Sílvia Gómez, però no com a secretària general, perquè evidentment així és un vot personal, vam tindre 70 vots per a Samuel Falomir perquè era una persona que ha apostat per a integració, per sumar, per sumar, per pensar i fer hincapié en que el Partit Socialista és tot un. Perquè n'hi ha que en primàries i se presenten dos candidats, això és el que hem de fer, el que hem de traslladar a la ciutadania, que això és enriquidor, és la democràcia. Evidentment s'han de presentar els companys. I després que el que guanye, per a totes i per a tots, és el nostre secretari o secretària general. I per tant, tots a treballar en ell. S'ha fet una executiva totalment integradora, en el que s'ha tingut en compte a tot el món que ha volgut estar. Evidentment, a tot el món no podria ser perquè serien 300 persones, però sí tenint en compte les confluències que n'hi ha hagut a nivell provincial. Aleshores, s'ha tingut molta mesura i jo crec que Samuel ho ha treballat moltíssim, molt, molt bé, igual que les persones que han estat treballant en ell per a formar aquesta executiva i aquests òrgans, en el que s'ha tingut en compte a les diferents confluències. I que després, és que en 60 vots en blanc, em va sorprendre i em va disgustar.
La decisió de Falomir és que José Martí siga el president del partit. A mi me sorprèn lo de president. Jo sempre he entès que són secretaris generals, no?
Sí, però és un càrrec, a veure, diguem, com és un
honorífic,
no? És honorífic, no? I normalment és per la trajectòria, tal. Aleshores, com no, el president de, pues, bueno, de la Diputació, pues, evidentment, és un càrrec prou important per a poder tindre...
Joan Morales era el secretari d'Organització i Germán Renau, sotsecretari general. I fijes, Falomir rescata a Merche Galí, alcaldessa d'Almassora, Guillem Alsina de Vinaròs, Maria Jiménez d'Oropesa, Esther Lara de les Alqueries. Ha fet una llista molt integradora.
Molt.
És el que estàvem dient. 16 persones. Crec que ahí està el talent de Samu, per això és... I pense que és el millor secretari general que pot tindre, que podem tindre socialistes de la província de Castelló, perquè ell no deixa a ningú a part, perquè tots i totes fem falta en este partit, no sobra ningú, i tots els punts de vista, evidentment.
Sí, però sap el que passa? Jo recordo quan va sobrar una quantitat de gent tan bona, i que lluita tant, i que si s'haguera fet a un costat, quizás la Diputació s'haguera quedat a l'aire. En fi, no me facin parlar en aquest sentit. Diuen, Palomir...
Perquè això ja és passat, ja sí, està oblidat, tenim que mirar avant, tenim que avançar i tenim que, en 2023, tenim que revalidar la Diputació i guanyar les màximes alcaldies socialistes.
Sí, en aquest cas el que Palomir deia és que des d'avui mateix tots estiguen units per a lluitar contra aquest enemic que ell dia que era el Partit Popular. Vale. No obstant, algo que també a mi m'agradaria que vostès digueren és si dins de l'agrupació local, és dir, així la unanimitat en Falomir va ser, vamos, és que els que se van quedar fora, és que... L'únic que faltava era que es diguérem els noms, perquè és que quasi tot el món ho sabem, no? Però bueno, nosaltres també som molt integradors i de fet treballem colze en colze, vostès estan treballant, no? Colze en colze en ells en este moment. Però les designacions locals que s'han fet en els comitès, en les executives, l'agrupació local de Vila-real ha estat conforme?
Sí, evidentment s'ha treballat moltíssim, de fet, en el nivell de consensuar i de negociar, i els noms que inclús han demanat, perquè a Vila-real n'hi havia un grup de persones molt reduït, perquè evidentment van treure 9 vots per a l'altre candidat, Ernest Blanc, però encara així, és el que hem dit abans, la integració ha sigut tan bàrbara de que en Vila-real té dues persones que les van diguem, proposar de la part del candidat que va perdre la secretaria general de la província. Aleshores, en Vila-real, de totes les persones que hem dit que són 4, més 2, 6, més 1, 7, més l'alcalde, 8, dues persones són, diguem, de la rama de les persones que van recolzar a Ernest Blanc a Vila-real, que evidentment de 70 vots a 9, imagina't, dues persones han segut, vamos, Samuel Falomir ha segut, vamos, integrador, no? Generós. Però una consideració important.
S'ha seguit en la mateixa línia. La taula ha estat construïda per Xano Miralles, Sebastián Roglà, Míriam Cabrera, Patricia Puerta com a vocal i Fernando Barrachina també com a vocal. Charo Miralles, presidenta de la taula.
Alcaldessa de Benicarló, anfitriona i allà del Congrés, evidentment, i vamos, l'agraïm moltíssim l'esforç que va fer per a buscar un lloc i, ideal per a fer aquest congrés, que marcat per la Covid encara. El lloc ens hauria agradat a tots que fos més gran, però bueno, ella com a alcaldessa va intentar buscar la millor ubicació, no?
Cal dir que se podia veure en streaming, és dir, i jo ens en van enviar en seguida per a poder veure'ls en streaming i en seguida van tindre dades de lo que anava eixint dins d'aquest congrés. Però donen compte, jo, per exemple, ha tret diversos articles, perquè, clar, una cosa és el que ens havia el Partit Socialista Oficial i l'altra cosa són articles. Vila-real integrat a la fi. També s'ha contentat a José Benlloc, alcalde de Vila-real, nomenant a persones pròximes a ell i posant al capdavant del Fòrum d'Alcaldes. I jo li recordaria que ja estava en el Fòrum d'Alcaldes.
Ell formava part del Fòrum d'Alcaldes, clar que sí.
Clar, és que a voltes els titulars... O sigui, trauen... articles i com desmentim que la gent ho sàpiga, és dir, és que ja estava.
L'únic que és veritat que se l'ha anomenat ara, en certa manera, president del Fòrum d'Alcaldes. Aleshores, és important per a Vila-real, no?, que se reconega la seva alcaldia, no?, el que, com ha dit abans la meva companya Míriam, que duem, claro, legislatures, clar, tres legislatures governant i dos en majoria absoluta. Aleshores, la segona població de la província de Castelló, en el que hem estat un poquet pues, aïllats, en certa manera, i hem de reconèixer això, no podem obviar-ho. Hem estat, no estem en la Diputació de Castelló. Això qui ho pot comprendre? Qui ho pot comprendre que Vila-real no tinga diputat o diputada provincial? Això no se pot comprendre, i això ho hem de dir, i ho hem de dir, i no passa res. Tenen discrepàncies en el partit.
Claro, i quan diuen... posen al capdavant al Fòrum d'Alcaldes, és que podem contar quants alcaldes estarien preparats per a aquest lloc?
Bueno, i això de preparats o preparades, jo crec que ahí no hem d'entrar, però sí que, evidentment, el potencial que té José Benlloc i el reconeixement, bueno, i la trajectòria que té José Benlloc, no n'hi ha cap. No n'hi ha cap poble.
Mire,
que,
en política diuen que quan algú... el fan de costat i esa persona és molt vàlida, se peguen un tir al peu. És que, clar, no posar-lo al capdavant, dic jo, això és una cosa que m'ha llamat també l'atenció. I després, el fet de que diguen Vila-real integrat a la fi... No, Vila-real ha estat sempre integrat. És a dir, l'únic que ha passat és que, quizà, creixem a un ritme i tenim tant de potencial que a voltes... Això
donem
molesta,
una miqueta,
no?,
de por, no?
Clar, quantes coses ens han vingut a preguntar-nos, vostè sap, de joventut, de vamos, jo és que infinitat de projectes se fan en unes altres poblacions.
Som referents, som
pioners.
Referents i pioners. Així és.
Jo, clar, sempre dic, i ara en Diputació què passarà? Bueno, ens han dit que de moment no se tocarà ningú.
No, evidentment que, bueno, jo això també no és cosa nostra a nivell local, nosaltres, però, bueno, evidentment, jo crec que seria a lo millor crear ja unes tensions que estem a un any i poquet de les eleccions municipals i autonòmiques. Crec que les tensions en el partit s'han de dur dins del partit i evidentment n'hi ha, això que diuen, això no. Punyar l'Estra Pérez no, però evidentment tensionar, clar que sí que n'hi ha tensions. Però, evidentment, jo crec que hem de tindre certa tranquil·litat, coherència i sensatès perquè són molt importants aquestes eleccions de 2023.
No, l'únic que ocorre és que en el cas de Vila-real ho tenen, o almenys les dades que donen, és que les coses estan com estan i seguiran estant com estan. Per tant, se li aportarà a la Diputació el que se li està aportant, que no està tan clar en les demés poblacions.
Crec que esta executiva té que arromangar-se. Ahí estarem tot el Partit Socialista. Dona igual que hagin apoyat a un candidat com a un altre. No podem permetir el que vam veure la setmana passada en el Congrés dels Diputats. Ahí això mos té que obrir els ulls, que està mallazos i estan ahí, que continuen passant i que gràcies a la justícia poètica, no? Pues la reforma laboral va tirar endavant. Crec que tenim que ser tots conscients del que ens ajuem i crec que ara és moment de tancar files i de mirar al nostre rival als ulls, que és el Partit Popular, o en la muletilla de Vox, clar, que no se'ns oblide mai.
Clar, quan algú... Jo, per exemple, quan estava parlant amb Míriam i ella ens fa aquesta reflexió, no sé, Sílvia, si tens la mateixa sensació, té la mateixa sensació vostè que jo, hem de mirar el que realment al final arriba a afectar-nos, eh? I és que en un moment donat l'humà pot pecar i tenim que ser conscients de que tenim que fer les coses ben fetes, no? Al final no ens hem de trair per darrere. I si ens agarrem un poc a tot lo que ens han fet, que no estava d'allò de lo que a nosaltres ens agradava, no avançaríem, no?
Clar que no. Nosaltres lo que diem ara, així, i quan va aixir en su moment Ernest Blanc, nosaltres, que va tindre primàries amb el nostre alcalde, José Benlloc, així va ser ajustadíssim, va ser per un vot el que va perdre el nostre alcalde. Nosaltres, de fet, Míriam va ser part d'aquesta executiva de aquest moment el secretari general, Ernest Blanc, i nosaltres a treballar i tot el que ens proposava el partit, evidentment, però a tope, a treballar per el nostre partit, perquè nosaltres són les nostres sigles, no són les persones. I per això, que ha guanyat ara Samuel Folomir, ara treballar i tot el que necessiten l'executiva provincial, com també la nacional com la federal, nosaltres estarem ahí per a recolzar per això, per el que ha dit Míriam, no? que governa el Partit Socialista en la majoria dels pobles possibles, perquè si torna a la dreta i juntament en Vox, perquè si no, no governarà de les cap de les maneres, el Partit Popular sap perfectament que majoria absoluta podrà traure molts pocs puestos, i si governa en Vox, que la ciutadania espere que les ajudes socials i tota la política social que s'ha fet per part del Partit Socialista van a patir a muntó, i això sí que seria un desastre de tornar arrere moltes coses que hem pogut avançar en el Partit Socialista. Aleshores, jo crec que això la gent hauria de reflexionar.
Diferència de sensació del tercer congrés al quart congrés, no?
Molta diferència. Molta. I sí, pues, contents, perquè veiem que Samu, recorde, sempre ho comenten els meus companys, quan me va cridar Samuel Falomir, era ple agost, i me va comentar Míriam, vaig a pegar el pas endavant. Nosaltres hem compartit espais en Joventuts Socialistes des de fa molts anys. De fet, ahir publicava una foto de fa 12 anys.
Quines caretes.
Estàvem Samuel, estava Joan Morales, estava Diego, estàvem tots,
clar, és
tots
que...
de Joventuts, no? Pues tots han crescut junts, no? Políticament. I quan me va dir que anava a presentar-se, li vaig dir, per favor, Samu, si te presentes, sigues una persona integradora i contant tots. I me diu, Míriam, no tingues cap dubte, me coneixes. I hasta avui. I ho ha demostrat en aquesta executiva, ho ha demostrat en tots els òrgans, tant en el nacional com en el provincial, i això és la seva forma. I Xina també és un alcalde que revalida també en Alcorà, un alcalde pròxim, un alcalde en el que se pot contar, en el que escolta, i un secretari general, evidentment, que no tinc cap dubte que deixarà impremta en aquest partit.
En fi, contents, han eixit bé, la ciutat de Vila-real per fi té el lloc que tenia que tindre en la província de Castelló, que al final és el que d'alguna manera s'ha de posar en valor la ciutat de Vila-real, per la quantitat de gent que ha votat al Partit Socialista i ha apostat per el Partit Socialista, té dret a tindre representació en tots aquests òrgans que està governant la província de Castelló, evidentment. Moltes gràcies a les dues per haver vingut. Ja sé que tenien feina, però avui era obligat,
A vosaltres, moltíssimes gràcies. És un plaer estar així amb vosaltres i poder parlar també del nostre partit.
Moltes gràcies, Susana. The way I am, not the way I was. And I could be anyone for you. Anyone. I can love you, I can be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MU graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MU, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal Onda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Erarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Erarbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Gotta give it up. I know you think I'm cool, but I am one of the boys. No, don't be scared that I'm gonna tie you down. I need a little more, baby. Don't call me your friend if I hear that word again. You might never get a chance to see me naked in your bed. And I know girls ain't hard to find. But if you think you wanna try, then consider.
Hem començat avui el nostre programa, no?, fent referència a aquesta concentració que es va produir ahir en 23 poblacions, no?, de la Comunitat Valenciana per demanar aquesta racionalització a l'hora de ficar aquestes energies renovables al nostre territori. Una de les manifestacions es va produir a la localitat de Borriol i ja saben vostès que el seu alcalde, doncs, és sempre benvingut al nostre programa i per això avui xerrem amb ell. Héctor Ramos, bon dia.
Hola, bon dia, Maria.
Bé, hem vist les imatges, no?, d'aquesta petita concentració que es va produir ahir a la seua localitat, no? Però és veritat que ens ha cridat moltíssim l'atenció no veure'l en aquesta manifestació.
Sí, a veure, aquestes concentracions, bueno, des del divendres a la nit fins a dissabte de vespre del matí, bueno, se me va avisar de que esta concentració a Borriol no tenia les autoritzacions pertinents, per tant no hauria de fer-se. Aquest és el motiu pel qual jo no vaig assistir a una concentració que no tenia totes les autoritzacions pertinents.
No sé si vostè s'ha ficat en contacte o ha parlat amb altres alcaldes d'aquestes 23 municipis i localitats que també es van fer. No sap què ha passat en les altres?
No, a veure, jo per lo que he pogut averiguar un poc, parlant amb la Guàrdia Civil, parlant amb la policia local, perquè també parlen amb altres persones, se me va fer saber que, a veure, estàvem un poquet en el punt de mira en el sentit de que érem l'únic ajuntament, o almenys parlant de la Plana Alta, érem l'únic ajuntament que havia fet difusió sobre aquesta concentració. D'ahir que van saltar un poc les alarmes, jo vull pensar que és per això, perquè com l'Ajuntament d'alguna manera es van fer ressò de la convocatòria de la plataforma No a la Mar, com a Ajuntament vam donar publicitat a això, ens van fer saber de que aquesta concentració torna a dir que no tenia les autoritzacions pertinents.
El que nosaltres hem pogut xerrar en altres també localitats, no? I ens han parlat que realment, el que s'intentava reivindicar és aquesta planta que es va fer de la Magda, que seria com una planta solar, no? I que ve que les associacions de la MAT, doncs, per donar-li suport, no? Els van recolzar, no? Davant d'aquesta concentració. No sé si vostè té consciència d'això.
Sí, és per això. I és més, això se li ha d'afegir que clar, per atraure l'energia de la planta fotovoltaica Magda, han de ficar unes torres, un cablejat, que curiosament, no vull dir que coincidís, però quasi coincidís en el de la MAT. Per tant, més que evident que l'Ajuntament ens havíem d'oposar i donar suport a aquesta reivindicació d'estar en contra de la MAT.
Clar, no? Perquè, o sigui, que a més els afectarà de dues formes, no? Diguem, tant la MAT com la MAT.
Mira, així està, la dita està tan popular de que si no vols caldo, dos tasses. Si no volíem una línia de molt alta tensió, en tindrem dos. Una de molt alta tensió i l'altra d'alta tensió. I que se van creuant entre elles. El mapa, el plànol que hem fet així, que hem elaborat des de serveis tècnics de l'Ajuntament, és molt curiós i jo per això només ho vaig veure, vaig fer una publicació en aquest sentit. Què és el que volen fer? A mi m'ho han d'explicar. Jo no ho entenc, què és el que vol fer aquesta gent. Ens volen plantar la MAT, que no cal dir què és, que tots tenim molt clar el que és, i és que ara ens volen plantar una planta fotovoltaica que per atraure l'energia d'allí tenen que plantar torres, cablejat, que va pel mateix lloc que la MAT, però estàs d'alta tensió, no estic entenent res, així no acabo d'entendre.
Sí, a més la Magda, diguem que una de les grans perjudicades seria la localitat de les Coves de Vinromà, no, també?
Sí, perquè bé, és allí on se va a ficar tots els panels solars.
No sé si vostè ha sentit parlar d'aquesta opció que proposa l'empresa Enerhai de fer, diguem, allà la salsadella, no? Incrementar, diguem, el que són, donar una solució alternativa a el que seria la MAT. Vostè ha pogut xerrar amb aquesta entitat? Estaria a favor d'aquesta opció que proposa aquesta empresa?
Per a començar, així a vista, a primera vista, l'alternativa d'aquesta empresa pareix que la forma de traslladar l'energia seria aprofitant les instal·lacions que ja estan. Uh-huh. Aleshores, començant per ahir, ja és un molt bon punt per a ells. Començant per ahir. Després n'hi ha que desgranar exactament com seria aquest projecte i tot. Però així a primera vista, ja li dic que si la forma de traslladar l'energia és per les torres que ja tenim, ja tenim molt guanyat. ara bé, ara n'hi hauria que veure en què consistirà aquest projecte i tot, clar que sí.
Per tant, imagine que força conjunta, no?, entre els afectats per la Mat i també per aquesta Magda, no?
Sí, a veure, jo des de l'Ajuntament de Borriol, igual que com a veïna, com a veí i tot, així ens tenen per a lo que vulguem, parlant d'altres poblacions, altres ajuntaments, per a fer front a aquestes animalades, que crec que se poden fer les coses de moltes formes. I una, pues, pareix que sigui l'alternativa d'esta empresa.
Pues, alcalde de Borriol, Héctor Ramos, com sempre, un plaer, i esperem, no?, que la pròxima volta que es facin aquestes concentracions, no?, puguem veure, pues, més presència i més reivindicació, no?, i que es faci més soroll, si cal.
Sí, jo, bueno, sí que volia puntualitzar un poquet, que això, clar, és una opinió personal. Tinc clar que si la concentració de diumenge hagués sigut per qualsevol altre motiu, que no cal dir motius ara, no hagués passat res. Crec que se li han donat importància per ser una concentració en contra de la Mat i de la Magda, que si hagués sigut per una altra cosa no hagués passat res, perquè vull recordar que, per exemple, quan, per desgràcia, hi ha algun pues, bueno, alguna dona per violència de gènere, pues, la maten i se fa una concentració, s'avisa d'un dia per un altre i no passa res, i ni ve la Guàrdia Civil ni ningú s'escandalitza ni res. Per tant, lo del diumenge, pues, bueno, ha passat, ja està, i esperem que quan fem una concentració i tot, pues, sempre complir la normativa, evidentment, perquè estem obligats. Jo, com a alcalde, estic obligat a complir sempre la normativa, i és per això que no vaig creure convenient no aparèixer.
Pues en aquesta puntualització ens quedem. Alcalde de Borriol, moltes gràcies.
A vosaltres, serà un plaer per a mi. Gràcies. Baby, don't call me your friend. If I hear that word again, you might never get a chance to see me naked in your bed. And I know girls ain't hard to find. If you think you wanna try, then consider this an invitation.
Estás a la 92.2 FM.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Ahora, reciclando latas y botellas de plástico de bebidas, puedes reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
Ecoembes, Generalitat Valenciana y Diputación de Castelló.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar. Así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impresors, la millor impressió.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
I després de tot el que ha tot el soroll que s'ha armat de la reforma laboral, de l'aprovació d'este projecte de la reforma laboral, tenim amb nosaltres a Marisa Saavedra. Ella és diputada nacional per la província de Castelló d'Unides Podem. Bon dia, Marisa.
Molt bon dia.
Per a que ens expliqui què va passar, perquè ella ben bé haurà fet votades de forma, haurà votat de forma telemàtica i també de forma presencial. Però vostè fa 2 hores ha publicat un tuit on posava, a més, el que vulguin, podem buscar esta xarxa social, el Twitter, i mirar a Marisa Saavedra el que ella ha publicat. I ella ha publicat textualment, i és ollits, en Todo es Mentira, a televisió, han dit que en una ocasió voté 2 veces en el Congreso. I en La Razón, también por su parte afirma que se repitió una votación tras un error en el voto de una diputada de Podemos, o sea, yo misma. Y vostè ho diu ahí, tal cual. Lo diré corto, es mentira. ¿Qué es lo que va a pasar?
Pues ho explique ràpidament. Això va ser a l'estiu del 2020 de la Comissió de Reconstrucció. Se tenia que votar. Els partits normalment passen a la mesa el llistat de vot telemàtic dels diputats o les diputades que voten telemàticament. I en aquest cas, del meu grup parlamentari, se van equivocar i me van posar a mi en la llista de vot telemàtic. Jo no ho sabia. I jo, a més, estava en el ple i intervenia en el ple i votava en el ple, en l'escó, en l'escanyo. I, bueno, pues això. El que va passar és que després me van dir que jo estava en la llista de vot telemàtic, no havia votat telemàticament, i jo vaig votar en l'escó, des de l'escanyo. Vaig votar presencialment. Val? Què passa? Que la mesa va anul·lar el meu vot, pues, perquè jo estava en el llistat de vot telemàtic. De entonces, el meu vot, que va ser a l'escó, només un, i a l'escó vull insistir en que no vaig votar 2 vegades, això seria una irregularitat greu, no sé si un delicte, jo vaig votar 1 vegada al ple. I, bueno, el van anul·lar perquè, efectivament, jo estava al llistat telemàtic i això, pues, invalidava el meu vot a l'escó.
I vostè va recurrir?
No vaig recurrir res perquè va ser una errada del grup parlamentari. No va ser en aquest cas meu, va ser del grup parlamentari, però ahir no podien recurrir res. Ni no, nosaltres no som destroyer com els del Partit Popular. Jo en el tuit insistís molt en 2 idees. Una, que jo no vaig votar 2 vegades, hi va haver-hi semblantes que acabo d'explicar, i 2, se va repetir la votació perquè no només per ixe vot, sinó van haver, jo no recordo ara, si eren 2 o 3 errades de diferents parlamentaris.
Solen haver errades d'aquestes característiques.
Van haver 2 o 3 en aquest cas i resulta que va haver un empat. I se va repetir la votació perquè n'hi havia un empat, no per l'errada meua, ni la del grup parlamentari, ni l'errada dels altres. Les votacions no se poden repetir perquè ho diga que s'ha equivocat. Això seria Casa Pepe, anem a dir així entre nosaltres. De manera que una votació se vota o se pot equivocar sempre. Escoltes, n'hi ha errades, n'hi ha molta gent que se pot equivocar, no fa falta ser un inútil. És que, pues bueno,
Però per la gent que no entenc això de votar telemàticament o no sap com funciona, o sigui, vostè, perquè antes només se podia votar de forma telemàtica si era per un cas de malaltia greu. És a dir, els diputats han d'estar tots presents per a poder votar.
Ara,
i després, el que passa que en la pandèmia sí que se fa de forma més assídua. Per què? Perquè no podien estar presents. Claro. Per tant, vostès estan en plena pandèmia i voten de forma telemàtica. És normal que vulga votar que no y vote que sí, o que vote que no y diga que sí y se equivoque? Expliquemos, ¿aún puede estar el error?
Bueno, puede estar. Estem votant sovint molts punts. Uh-huh. En cada punt tenim una... En la pantalla de la votació, quan és, bueno, igualment, si és telemàtic com si és en l'escó, tres opcions de sí, no i abstenció.
Sí.
I un pot equivocar-se i a lo millor està... Dic jo, no, pot, no ho sé, a mi justet no m'ha passat, però bueno, pot ser que llisques a lo millor el primer punt i estigues votant, o llisques el segon i estigues votant com el primer. Són pantalles xicotetes i de vegades pot passar això. O que t'equivoques de punt, no
sé. De vegades una reforma laboral?
No, home, en este cas crida molt l'atenció, però és de veres que votem molts punts. Però bueno, jo no tinc que defensar a este senyor.
No,
lo que és
molt
cridaner, sí. Perdona que te digas, que tu m'acabes de dir el tema de... Efectivament, quan està en la situació de pandèmia, se va normalitzar més el vot telemàtic per aquesta qüestió, però tinc que recordar que avui, ara, ha tornat al que passava abans, de manera que ara tenim que estar tots presencial i és de manera molt excepcional que ho vota telemàticament, si està de baixa o està malalt. Clar, este perquè... senyor estava en un llistat de vot telemàtic, s'entén que era perquè estava malalt o alguna circumstància molt greu. No se pot, jo de vegades pues, tinc un acte així o a Castelló o el que siga, no puc demanar un vot telemàtic perquè tinc alguna activitat. És exclusivament per casos molt, molt greus i que estan tasats.
És que en principi el vot telemàtic és, se crea per a aquestes persones que tenen malalties greus. Per això pensem, este senyor que és del Partit Popular per Extremadura, estava a Madrid. Dic jo, i després, imagines que per lo que ocorris...
Van anar allí, algo, sembla ser,
clar,
no?
Algo que també em resulta una miqueta raro és el fet de... Sí, perquè et pot passar el contagiamos d'esta pandèmia i donar-te contra antes d'entrar, bueno, pues entonces no pots entrar i tu decidisses votar de forma telemàtica, però si lo que tenia era que estava contagiat del Covid, com després demanava entrar dins del Congrés?
Així passen moltes coses inexplicables, però jo voldria, Susana, posar l'accent en el que jo crec que és central en aquesta qüestió. Bueno, hi ha diverses coses importants, jo crec que ara les podrem abordar totes, però respecte al vot d'este senyor, hi va haver un error humà, pot haver, com diem, passen en moltes votacions i, bueno, pues és humà equivocar-se. Jo crec que tampoc n'hi ha que lapidar a ningú. El que és absolutament indecent és el que està fent el Partit Popular d'utilitzar aquesta qüestió per a desgastar les institucions. Tenen una estratègia trumpista, el que va fer a Trump, el que va iniciar Trump, i és el que utilitzen quan ells parlen, per exemple, d'aquest govern com un govern il·legítim, això des del minut 1. Ho diuen quan és un govern que ve de les urnes, de l'elecció popular. Ells ara de moment estan parlant de Tongo. Allí van cridar Tongo, 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 quan se li va fer cas a la senyora Gamarra el que dia. El senyor Casado, en els mitjans, estava parlant de Pucherazo. Va dir Pucherazo l'altre dia, ho vas veure ahir, escoltar ahir a la televisió. Estan dient paraules molt greus, estan fent acusacions molt greus i este partit, esta dreta terrible que tenim, trumpista, el que està fent és tirar per terra les institucions. Quan les coses no eixen com ells volen, quan una votació no eix com ells volen, ells ho cremen tot. I este discurs de que les institucions, quan parlen de Tongo, quan parlen de Pucherazo en una democràcia, això és una cosa absolutament greu, Estan judicialitzant, estan parlant d'un error tècnic, culpant, en fi, dient que hi ha hagut un error tècnic i que no s'ha considerat i que hi ha un Pucherazo i que van a judicialitzar i que posen denúncies i posant en dubte com funcionen les institucions, de manera que això, si un partit fa això cada vegada que perd una votació, això és una cosa absolutament nefasta per a la democràcia. Això enverina la democràcia i això produeix coses com el que està passant, el que va passar l'altre dia, la setmana passada, en Lorca, en uns empresaris ganaders que van entrar, van assaltar la seu de la sobirania local, en este cas, és un municipi, perquè no els agradava la llei que s'haguera que se tenia que votar, o el que fora, intoxicat per mentires de que volen tal, de que així van contra Espanya, de que tal, aquestes acusacions tan terribles de governs il·legítims, de anti-Espanya, de no sé quantos.
Però la sensació que tenim la gent del poble...
Molta gent se queda legitimada, molta gent se sent, molta gent descerebrada, anem a dir, en fi, molt extrema, se sent legitimada per assaltar un ajuntament perquè no ho voten. O ara, pues, veuen què passa. Però estos senyors estan parlant de Pucherazo. Entonces és una cosa molt greu que un partit que se diu d'estat o un partit que vol, que aspira a governar aquest país, se dedica a deslegitimar les institucions, a fer acusacions tan greus únicament per
vostè aquest, estava, així vostè estava allí, estava present i estava veient-lo tot. Vostè estava sentint com Cuca Gamarra li estava dient a Meritxell Batet que no s'havia reunit en la mesa perquè ell volia, el diputat per Extremadura volia entrar i volia que entraren, i la sensació que teníem els ciutadans era com que allí n'hi havia un ball de negociacions, perquè tota última hora els dos diputats del Partit Nacionalista del poble navarro, és que, claro, és que...
Sí, així se van donar moltes circumstàncies que donen a entendre que les coses, des de luego, deixen molt que desitjar en quant al nivell de democràtic i de, com diríem, d'un funcionament raonable en les institucions, perquè està tot molt intoxicat. Per exemple, tu acabes de nomenar el tema de... Bueno, la queixa de la senyora Gamarra, efectivament, ahir es letrados, quan ella va fer... Sembla, jo no estic a la mesa, però sembla que van fer una queixa de que este senyor, que si una rada telemàtica, que entrara, que aquello que l'altre, pues els letrados, de seguida, quan veuen això, si una demanda que està fora de tota... de tot trellat, anem a dir, val? Pues van dir que no, eh? I ja està, ja podria Meritxell fer la queixa, ella podria fer la queixa com
la presidenta del Congrés estava fent li estava responent a lo que parla en els lletrats de dins de la càmera. Però lo que abogava o lo que diuen el Partit Popular és que els membres de la mesa, quan hi ha alguna irregularitat d'aquestes característiques, se tenen que reunir.
És que no hi havia una irregularitat de cap característica. Aquí hi havia un senyor que se va equivocar de vot. Punto. I entonces, volia... claro, ells volen estar desgastant, acusant, i ara l'envien al jutge, i ara el jutge ha obert un procediment perquè un senyor particular, que és de la seva corda, que va fer una... Ahir va haver un senyor que se va equivocar, és tan senzill, i que a més ho ha admès i ha demanat disculpes. De manera que tot el que més sobra són...
Però com havia presentat l'escrit, i recordem que una de les que forma part de la mesa és Ana Pastor, que també ha sigut presidenta de la Càmera, no? Lo que dia era que com a que s'havia equivocat i li donava temps d'estar allí, volia entrar a votar físicament.
Ja, pues ningú quan s'equivoca pot anar i votar físicament i anul·lar l'altre vot. Això és que no se pot fer. Jo crec que el reglament està prou clar en les càmeres i els lletrats, que suposa que en aquell moment, clar, no se va reunir la mesa, en aquell moment va valorar això, però ahí estan els lletrados, que he comentat en les comissions, que se saben fil per randa tot el reglament i que van dir, home, això no t'he trellat. U quan s'equivoca no pot dir, no, borré esta i voy a votar allí. Això senzillament és una barbaritat i és una utilització torticera de les institucions.
I dels dos diputats nacionals que, a més, el seu partit els demana l'acta, ells diuen que no podien votar aquesta reforma laboral perquè estaven traicionant els seus votants.
Sí, esta és una afirmació que és molt legítima i cada un té que fer el que pensa que té que fer al seu, en el si del seu partit, i si vol obeir o vol desobeir. Aquí ens trobem en una situació realment molt greu perquè parlem de... Diríem, en política la paraula té un valor i els acords que se fan en política tenen un valor, encara que no siga un escrit baix notari. I aquí parlem de dos diputats que se van comprometre a complir el mandat, anem a dir, del seu partit, de votar que sí a la reforma laboral. De fet, va haver una negociació en el Partit Socialista, de cara a algunes qüestions que tenien obertes en Navarra, etcètera, de cara a posicionar-se i un altre per a... aconseguir-se, en fi, van negociar certes qüestions, la qüestió per a què votaren que sí. I estos senyors, fins a l'últim minut, que després ho tenen tan clar i ho han explicat també, fins a l'últim minut van enganyar al Partit Socialista, van enganyar als periodistes, van enganyar a tot el món dient que anaven a votar que sí. En la mesura que ells estaven mantenint esta mentida, després de que ja havien acordat en el Partit Popular que votarien que sí, ells evitaven que se buscaren unes altres fórmules per traure endavant la reforma laboral. Jo crec que tot el món que ens escolta pot entendre que si dos diputats diuen fins a l'últim minut sí, anem a votar que sí, enganyant a tot el món, anem a votar que sí, perquè no se busque una altra solució alternativa, podríem dir, no? Se podria buscar.
Claro,
si aquestes persones hagueren sigut honestes...
Vostè diu que si vostè des d'un primer moment considera que va votar que no, vostè ho diu públicament i arriba allí perquè vostè està en el seu dret de votar i acaba votant que no.
Per supuesto, i el seu partit farà el que tinga que fer o ells assumiran les conseqüències. Lo que tenen que ser és clars, lo que no se pot fer és enganyar en una negociació, comprometre's en una negociació a dir que sí, quan el valor de la paraula en política és molt important de cara a arribar a acords i aconseguir, en este cas, una votació, i estos senyors van dir que sí fins a l'últim minut i van enganyar a tot el món.
I també la presidenta de la Càmera, quan emitís la resolució, també s'equivoca.
Sí, sí, sí.
És que va ser accidentada des del minut 1.
Jo crec que Meritxell Batet estava nerviosa, jo crec que se va apreciar la gent que ha escoltat la gravació, no? Ella se va equivocar fins i tot parlant, dient abans, en nomenant, no? El Real Decret, etc. Se va equivocar en alguns moments. Jo supose que estava nerviosa ja perquè realment era una situació on estaven tots en molta tensió, pel fet de com estaven els vots.
I sin embargo, totes les publicacions diuen... bueno, després, nosaltres tenim el tros tallat quan s'equivoca i tal, que a més els oients ho van sentir. Després vostè, a més, va fer així la seva declaració. Però en totes les publicacions diuen el mateix. Unió del Poble Navarro se revela contra les instruccions de su partido de apoyar la reforma i votasen que no. És a dir, és que és... En totes les publicacions diuen que ells dos se rebel·len contra el partit. En cap moment diuen que ells dos són els que, d'alguna manera, decidixen o no s'alineen el partit o no entreguen. Perquè, clar, a mi el que em sorprèn és que no li facin front al partit antes d'entrar allí dins a dir que no.
Hombre, és que això és el que és sorprenent. Jo insistim que ells són molt lliures, anem a dir, de desobeir al partit i votar el que vulguin. És el que passa, que han sigut una estratègia realment torticera d'enganyar fins al final, de dir que sí, 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 van signar un acord, fins van signar, jo no sé si estava en paper,
però... Que són
però...
més fidels ells que el seu partit a la pròpia gent que els ha votat. Són més íntegros.
Bueno, si és molt, el que és molt íntegro el que fa és que des de l'inici de tot... quan li oferixen, quan el seu partit li diu això, ells diuen no anem a votar. Això, que una persona legal el que fa és això, no està enganyant fins a l'últim minut, ells estaven dient al PSOE que anaven a votar que sí. I ho van dir així als periodistes i ho van declarar així. De manera que va ser una estratègia d'engany per a que no se valoraren, perquè bueno, se pot pensar que a lo millor si no hi sia o se pensava que no anava a eixir, pues algun altre partit, alguna altra força política s'haguera decidit abstindre's o a votar que sí en funció de... I el però que... claro, ells van enganyar com assegurant que sí i van acordar i se van comprometre a votar que sí, i això és un engany. Pues això és transfugi... gent... és una mena de política de transfugisme, i fins i tot s'està parlant de compra de vots perquè el Partit Popular esté molt acostumat a això. Això va passar en Múrcia i va passar bueno, el tamallazo. Durant tot el dia estava realment en l'aire una miqueta la idea del tamallazo. Jo recordo a la gent que Tamayo i Saez, dos diputats, i això sí, va ser la Comunitat de Madrid, pues van impedir la configuració de govern perquè es van comprar, això se va demostrar després, el Partit Popular va comprar aquests dos diputats, que ara viuen la mar de bé, econòmicament me referís, i van impedir que se constituïra govern, va haver repetició d'eleccions i va ganar la senyora Aguirre. Esperanza Clar, Aguirre, vostè... gràcies a dos... a lo que es diu un tamallazo, ja s'ha quedat ese nom.
Parla del tamallazo, en este cas, i si parlem de la part contrària, també se podria parlar de que el diputat del Partit Popular podria haver-se enganyat, però realment no haver-se enganyat, o sigui, que haver pogut ser la mateixa pràctica, però en este cas haver sigut els partits de l'esquerra els que hagueren invitat al diputat del Partit Popular a que votara enganyant-se.
Home, se pot fer molta política ficció, però aquesta senyora demana disculpes, primer se va inventar que no l'havia funcionat, no sé què, no sé quantos, jo, sincerament, no me vaig a posar jo la política ficció. El que és molt clar és l'engany que han fet els altres està claríssim, és dels senyors de UPN.
Hi havia molts interessos en que no es quiera esta reforma laboral.
Bueno, ja heu vist que sí. Ahir... dona molta pena, Yolanda Díaz Ayru explicava molt bé en el
sí,
programa.
Això volia comentar-li. Si vols podem... què li va pareixer les explicacions que va donar ahir Yolanda Díaz?
Pues bueno, ja per una banda va transmetre que li donava tristesa, i és una miqueta la sensació que ens dona a molta gent, que a l'hora de parlar de la reforma laboral s'ha parlat molt de, pues això, de qüestions personals. Aquí n'hi ha uns posicionaments sectaris i partidistes molt, pues bueno, de dir, per exemple, el Partit Popular en el mateix debat va arribar a dir que esta reforma no canviava res de la seva llei. Entonces, bueno, Yolanda Díaz va dir, bueno, pues vote que sí. Vote que sí, sí, està dient. Llavors ens trobem a gent que està dient que no vota, que no canvia res, però no vaig a votar-lo perquè així no li dona oxigen a aquest govern, per exemple, no? I es troben també en partits d'esquerres, del progressistes i una miqueta de la majoria de la investidura que hagueren volgut, que donaren suport a que, clar, com no conté el 100% del que ells voldrien, aquesta reforma, òbviament, no és el 100% del que voldríem ningú, però és una reforma que té el valor en aquest moment de polarització extrema de la política, un acord en el si del diàleg social, de la negociació entre la patronal, els sindicats majoritaris i el govern, un acord és molt valuós. Nosaltres, el plantejament, la ministra, el govern i, des de luego, nosaltres, Unides Podem, hem dit des del minut 1. I aquest acord és molt valuós i realment suposen avanços molt importants que podem comentar després respecte a la vida dels treballadors i treballadores. Validem-lo, validem aquest acord en el si del diàleg social. Ja queda legislatura per davant per aconseguir altres millores, per negociar altres qüestions. Aquest era el plantejament. Però, bueno, ahí van haver partits que van dir, bueno, com això eixirà, nosaltres no el votarem, perquè nosaltres som molt puros i volem el 100%, anem a dir, de tot el que aspirem.
Sí.
Però no anem a votar-lo pensant que eixiria. Jo vaig a dir una qüestió aquí, jo que estava allí en l'hemicicle en aquest moment. Quan se va equivocar Meritxell Batet i va dir que no eixia la reforma, tot el món ho ha vist, no? Se va alçar tota la dreta, l'ultradreta, van començar a xillar, a aplaudir i tal. Jo confesse aquí que és que me van entrar ganes de plorar, perquè primer ens van quedar en xoc perquè no ho esperaven, però a més jo tinc a la meva esquerra propet a l'extrema dreta, l'extrema dreta esta, els ultras estos, que són molts d'estos exmilitars gegantons, i van començar a gritar, com diríem, és com que se mos menjaven, estaven colpejant la bancada, fent crits, i miramos de manera molt agressiva, perquè ells estaven realment, bueno, pues molt contents de que no isquera esta llei, que millora la vida de la gent treballadora, però a més era com que volien humiliar-nos. Jo vaig sentir, jo vaig tindre por que se mantenga, no?, de veure aquesta expressió i aquesta manera. I bueno, pues m'he perdut una miqueta perquè...
No, el la
tema
sensació...
d'on anava de la sensació, però...
La sensació que tenien...
La cara dels altres partits.
Jo, sí, dels que, d'alguna manera, com Esquerra Republicana i demés, que no van voler recolzar, els que van recolzar la investidura de Pedro Sánchez.
Pues ahí anava jo. En el tema de que mos van quedar molt impactats, van veure tot este revuelo, no?, de tota esta gent que estaven contentíssimes perquè esta llei tan positiva. Pensem, no és que era, però van veure, jo tinc al costat des de Bildu, i estaven en cara de xoc també. En cara de xoc. I me van dir els companys que la gent d'Esquerra Republicana estava en una cara també, quasi que diria, d'horror. Perquè, clar, a aquestes forces polítiques el que els interessava era votar que no en aquest moment, perquè no se sentien còmodes votant aquesta norma. I volien mantindre's en la seva puresa de que no, nosaltres aspirem a molt més, però confiant en que Esquerra.
Clar, però jo crec que en aquest moment
Yolanda Díaz va dir, claro, és que a mi me transmeten, és que una cosa que no era certa, és que no depèn dels nostres vots. Mira.
Clar, en el moment en què ells veuen aquesta victòria que estan la bancada que vostè estava dient, del Partit Popular, Vox i demés, és quan Bildu, Esquerra Republicana i demés se donen en compte o se trasladen a que pogueren arribar a governar, què ocorria en aquest moment, no? És quan ells se plantegen, no hem recolzat i cuidao, perquè es pot passar en més situacions i al millor sí que se'ns acaba el que ells volen anar aconseguint, no?
Clar. Jo crec que efectivament que tu estàs dient, jo vull confiar en que això servisca d'alguna manera de vacuna per a este tipus de plantejament maximalista, és de dir, home, és que o és això el 100% del que volem o no donen suport. Yolanda Díaz ho diu molt clarament, ho diu moltes vegades i ho va dir allí quan va defensar la reforma. Aquesta reforma, cada un dels seus preceptes de les 51 pàgines, totes són positives per a la gent treballadora. Són avanços en relació als convenis, a la cobertura dels convenis, a la negociació, als salaris, per a la gent subcontratada, per a la gent que passarà a tindre contracte indefinit, que està ara mateix temporal, per a la gent que està en obra i serveis, en el contracte d'aquest tipus, en situació d'abús. És positiu per a tot el món. Anem a donar-li suport a aquest acord. A partir d'ahir anem a veure que se pot... Queda legislatura. Això no és el final de res, és l'inici de canvis laborals. Llavors, en aquest sentit, jo voldria cridar a esta reflexió de molta gent que a lo millor, bueno, no està absolutament contenta de la reforma perquè aspirava a que fora més complet o que contemplara tres punts. Bé, queda legislatura per davant. Però ara mateix hem aconseguit, bueno, malgrat tot el que estem parlant, hem aconseguit aconseguir que isca endavant una norma que millora la situació de la vida de la gent. I si me perdones, només sí. Una paraula més en aquest sentit. Jo vull recordar que tenim un vot menys Unides Podem, perquè el vot, l'escó de Alberto Rodríguez, pues el van llevar. Pues el van llevar de manera absolutament irregular en base a una sentència on no hi havia coses provades, en el vot en contra de diversos magistrats, en una decisió de la senyora Meritxell Batet, on els com es diuen de la càmera, els letrados, perdó, no m'hi sé la paraula, els letrados dient que això no estava clar, perquè era una sentència que no portava vinculada a aquesta senyora, li llevaren l'escó i li ho van llevar. Ella ara està en situació de litigi, de demanar que li tornen l'escó i mentrestant falta un vot.
Claro, tenen la sensació que s'acabarà la legislatura i no tornarà el diputat.
Bueno, jo espero que no sigui així, però clar, tenim un vot més. Pensant en la situació en la que estem, pues mira si ha sigut important.
Uh-huh. Maria Saavedra, moltes gràcies per haver estat així i per haver-nos explicat què va passar aquest dia que vostè estava allí. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies, bon dia.
Ràdio Vila-real. 92.2, frecuencia modulada.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
S'obri el termini per a optar a les subvencions 2022 de Fundació Caixa Rural Vila-real. Unes ajudes dirigides a entitats assistencials i inclusives de la localitat. Més informació en fundaciocaixarural.org. Tots junts fem poble.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concessionario multimarca de Vila-real, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Joyería Lola Álvaro. Joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
La teua nòmina també pot marcar un gol. Si la domicilies a Caixa Rural Vila-real, podràs aconseguir fins a 200 euros. No deixes passar l'oportunitat. Informa't a les oficines de Caixa Rural Vila-real.
Un dia més anem a parlar d'agricultura. En este cas tornem a tindre'ls en l'estudi a Pepe Montagut, que ell és president de l'Associació d'Agricultors de Nules. Bon dia.
Bon dia.
I també tenim a Víctor Viciedo, que ell és president d'ALIP, de l'Associació Independent de Llauradors de Vila-real. Molt bon dia.
Bon dia, Susana. Bon dia a tota l'audiència.
Vostès porten cada un dels dos un escrit que han enviat este cap de setmana a Mireia Molla, a la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. I, a més, han vingut en el sello com a que està registrat. Li envien una carta i li demanen...
Bueno, nosaltres li demanem, com l'any passat i com l'anterior, l'autorització perquè ella demane, o sigui, l'instem a ella a que demane al ministre d'Agricultura, perquè ella és... l'òrgano d'acció del plan d'acció del govern i, per tant, és la qui té que demanar-ho això. I així no ens ho va deixar clar quan vam parlar amb el ministre Planas, que si no ho demanava l'òrgano d'acció, que ell no tenia per què donar-ho. Entonces, nosaltres l'instem a la senyora Mireia Mollà a que demane l'autorització excepcional del metilclorpirifos perquè els resultats del 2020 i del 2021 és que el mal va creixent. Segons la Saja, eren 120 milions d'euros en el 2020 i este any són 200 milions d'euros en els cítrics i 40 milions d'euros en els caquis.
Mire, l'any passat, quan vostès van anar, finalment van poder abordar al ministre Planas en un passillo en Madrid, que se van desplaçar fins allí, va ser en aquell moment quan els va dir que ell no sabia res i era perquè no us havien comunicat a la consellera. L'any passat vostès a la consellera no li van comunicar res en ninguna ocasió?
Sí, a la consellera ho tenien coneixement, la conselleria i el ministeri. O sigui, escrits estaven fets. Cada escrit que se feia al ministeri se feia escrit a la conselleria.
I per què pensen que enguany, tornant a fer lo mateix, el mateix camí, no tornaran a veure's en la mateixa situació?
Pues, en primer lloc, perquè ja que el ministeri va concedir una autorització excepcional este estiu, entonces, lògicament, ara que queda una possibilitat de que cara a la primavera la puguem demanar, se puga concedir. Admet una particularitat, que la mateixa conselleria, i torno a repetir perquè en certa ocasió ho vam dir, n'hi ha un informe de la font de la sèrie tècnica de la Generalitat Valenciana, en la clarament especifica que els residus del meticlo prifo desapareixen als 3 mesos. Aquest informe ha desaparegut, però està publicat. Entonces, lògicament, si l'any passat va donar l'autorització excepcional, al final, per no aclarir res, perquè no era el temps de donar-lo, pensem que no hi ha ningú inconvenient en que un guany de cara a l'escomençament de la campanya se puga tornar a donar. En una altra particularitat, que l'any passat, quan se va prohibir, el meticle principal se va gastar els tercers d'abril i inclús més. I no ha hagut interceptacions per ús de metilclorperífos. Lo mateix que un guany que s'ha gastat metilclorperífos, s'ha gastat i s'està gastant d'estrangis, apagant, i, sin embargo, no n'hi ha interceptacions. Què significa? Significa que quan arriba un temps, els residus desapareixen i, per tant, no hi ixen.
Vostès estan segurs de que...
Volia añadir una cosa, Susana, és que també ens hem de basar en el reglament 1107-2009, on posa clarament que les autoritzacions excepcionals se donen ante un perill, i la plaga està comprovat que és un perill, fa molt de mal, i si no se pot controlar per altres mitjos raonables. Entonces, jo crec que està clar que no se pot controlar. Si anem a més en mal, significa que no se pot controlar, que està descontrolat. I, a més, mitjos raonables significaria mitjos que estan a l'alcance de la gent. Els mitjos que estem gastant són moltes pulveritzacions en productes cars. I, per tant, això tampoc és un mig raonable. I això el que aconseguís controlar la plaga, que molts no l'han controlat. No l'han controlat. Entonces, quan la va demanar Mireia, bueno, quan la dona el Ministeri d'Agricultura, en aquests moments no és un perill, luego no estava justificat donar-la, la dona quan no és per salvar el fruit, sinó que és per destruir-lo, i en segon lloc, sí que n'hi ha altres mitjos raonables per tratar en agost, cap avant, perquè entonces ja l'oli no fa tant de mal a la porgà i altres coses. Entonces sí que és possible que puguem aconseguir diguem, millors resultats tratant en oli. En canvi, ara, quan ve ja el mes de març i abril, que ve la floració, i en la floració és quan fa mal, si tu poses gran quantitat d'oli, la flor te la crema i te queda sense producció. No n'hi ha mitjos raonables per poder tratar la plaga i és un perill. Ara és el moment de que complim aquest artícul de la Comunitat Europea, el reglament 1107-2009, i en canvi pues no el donen ara.
Per tant, vostès consideren que ho demanen en temps i en forma com a perquè se'ls autoritzi.
Efectivament,
no?
Complim.
Un dia 7 de febrer està ja presentat aquesta carta a la consellera perquè ella faci autorització especial i vostès puguen tractar els terrenos, els horts, els arbres, de cara a la pròxima collita, no?
És que no te pots imaginar el descontrol que n'hi ha totalment del cotonet. És a dir, un any s'ha vist clarament que efectivament el mal ha sigut i moltíssim. Què és el que passa? Pues l'agricultor, jo no sé si per una... Bueno, ja això ja no sé si és ancestral de l'agricultor, que ell pensa que el mal el tenen els altres, no ell. I quan el té ell, ell se queixa quan ja no pot fer res més. Entonces, enguany s'ha vist... Hi ha molts que no se queixen, però quan vas a l'hort d'ells, ho veus clarament.
Bueno, això seria final... un exemple com la pandèmia. Quan la veiem tan lluny, que la veiem allà a l'altra part del món, diem, així no arribarà. I, a tot, i li arriba a tots.
Lo que sí que te puc dir, Susana, és una cosa. Lo que ells consideren que són els mitjos raonables, del que deia Víctor, ells consideren són o sea, el plan que van activar el Ministeri i les Conselleries, que no ha donat resultat, però, claro, com ells mateixos se diuen mentides, perquè en el tema de l'oli, ells van dir que era un gran triomfo, que l'oli se tractava, el cotonet era molt eficaç. Lo que no van dir, ojo, fora del temps que tu has dit, Víctor, claro, tu has dit finals, ells ho van tractar en temps de floració. Entonces, lo que no ha dit la Conselleria és que aquest tractament en oli va ser una burra d'augment, perquè era el 2%. Uh-huh. Això són 20 litres per mil.
Uh-huh. I va cremar hasta la fulla.
Hasta el 4%, i això són 40 litres per mil. I va cremar hasta la fulla. És a dir, els arbres se van desfullar totalment. I això n'hi ha fotos i ha, que s'han vist per ahí, i han eixit per ahí per internet. O sigui, que el que no va poder amagar Conselleria al final s'ha descobert.
Per tant, li demanen aquesta autorització especial per a que puguen tractar-lo en la primavera, és a dir, en els mesos de març
i abril. Que no dicen residus. Una, per lo que ha dit Pepe, perquè els productes tenen una persistència, però dos, perquè l'arbre està en flor. No n'hi ha fruit.
Una prova la tens clarament. Tots sabem que un any s'ha gastat metiloprifos. Hasta comerços el gasten. Interceptacions, quantes n'ha hagut? Crec que una. Si fora tan persistent conforme diuen, Espanya hauria tingut interceptacions igual com Turquia, que té una sí i una també.
Sin embargo, vostès apuntaven que inclús estaven preparant una manifestació per aconseguir aquesta autorització excepcional, perquè no tenen massa clar que la concedisquen, no?
Bueno, anem a veure. Si foren uns polítics normals, ante una cosa tan evident, que és una plaga que va a més, que la Comunitat Econòmica Europea, que recorda que me van respondre a mi que el qui me tenia que donar l'autorització excepcional era el ministre. O sea, jo vaig fer una petició europea. T'està dient que la pot donar el ministre. El ministre no la dona, a pesar de que és un perill i que no n'hi ha un mig raonable per poder-la combatir. Que en Itàlia se dona per la fruita d'os, que l'ha donat 2 anys consecutius, el 20 i el 21, a pesar de que la Generalitat, en una desvergonya total, dia que el 2021 no l'havia donat i vam ensenyar nosaltres el paper on se concedia aquesta autorització excepcional, fent un ridícul bestial la Generalitat Valenciana.
I seguien negant que no l'havia donat. Sí. Totes les proves damunt seguien negant-ho.
Sí, publicat en la pàgina web del Ministeri de la Salut. Entonces dius, anem a veure, que vosaltres sou funcionaris, teniu
ben,
més temps que jo per claro, mirar-ho.
En aquesta situació, vostès ja estan organitzant-se per si tarda, perquè jo recordo també una volta que vostès demanen permís per a una manifestació i li la placen, no li la donen, no li contestaven. Clar, com que estan prou escarmentats, ja pareix que se les sapien totes, no?
Clar, jo és que, clar, no sé exactament què és el que va passar en aquesta concentració. Nosaltres anem a demanar-la el dia 24 de febrer perquè n'hi ha pleno. I el senyor president de la Generalitat, Ximo Puig, anirà a ixe pleno, estarà a la premsa. Anem a demanar-lo davant de les Corts valencianes.
És a dir, vostès tindran de temps 2 setmanes pràcticament i mitja per a que els contesten a esta
carta. No, ens tenen que contestar el tercer dia. Jo això ja ara ho tinc claríssim. Jo el tercer dia es cridaré i diré d'això que n'hi ha.
Sí.
I que me donen alternatives a lo que nosaltres demanem.
Sí, l'únic que ocorre és que tindran i ses 2 setmanes i mitja per a negociar a veure què és el que passa i què és el que no passa.
Clar.
I és possible que no li donen o no li autoritzen el presentar-se allí el dia 24. Vostè m'ho sap, no?
Sí, si no fora el dia 24, però la faríem el 25, però nosaltres anem a fer-la. Per què? Pues perquè és l'última oportunitat que tenim a uns polítics que se deuen al llauraor i no se deuen a aquest ecologisme barat de saló que és al que ells estan donats, perquè l'agricultura és l'ecologia, som els qui renovem l'aire que contaminen tots els vehicles que estan rodant per la Comunitat Valenciana, i d'això no podem oblidar-nos. Nosaltres no som els que contaminem, no mereixem tindre una ecologeta de consellera d'agricultura.
Terrorista ecològica, terrorista ecològica, hi ha que dir-ho clarament, terrorista ecològica.
No ho mereixem, això que ho posen a la indústria, que ho posen a un altre ministeri, on estan, com s'ho veu, a transports, jo què sé, però a nosaltres, a l'agricultura, ens hem de posar la transició ecològica, el canvi climàtic i totes aquestes xorraes. Perdón per lo de xorraes, però és que és de veres, per nosaltres ho és, perquè ens estan martiritzant.
El que ocorreix en les, en, per exemple, la ceràmica, per exemple, és que estan donant-los un temps a transformar-se, descarbonitzar-se, és a dir, el millor, el mateix que haver tingut que fer amb vostès, donar-los aquest temps per a poder tindre algun producte que substituir, que posar...
Per supost, bueno, està clar que no te poden prohibir un producte hasta que no traguen un que puga combatir una plaga que fa més mal que bé.
Sí, però per això li diria que com anem cap a, bueno, una transició ecològica, que és lo normal, i sí que se dona un temps a aquesta descarbonització de les, per exemple, les fàbriques de ceràmica, en aquest cas, les fàbriques de taulelles, en aquest cas, els llauradors haurà tingut que ser igual. I és el que jo penso que aquest argument deu de pesar.
Però, Susana, un dato. Segons la EFSA, European Food Safety Authority, l'autoritat European Food Safety Authority, autoritat de sanitat agroalimentària. Bueno, pues segons aquesta autoritat, nosaltres, el sector primari complet, contamina un 10% i descontamina un 30%, ¿vale? I aquest 10% és, sobretot, la pesca i la ganaderia. Agricultura és un 1%. De veritat mereixem nosaltres tindre esta ministra en un 1% que contaminem?
Mira, bé, no vos equivoqueu. No vos equivoquem. Jo, en aquest cas, vaig més lluny. No anem a una transició ecològica. Això és fals totalment. Europa no va a una transició ecològica. Europa va a carregar-se l'agricultura en Europa. Així no declara. És a dir, que els acords en tercers països ja haurien d'estar llevats. Perquè una cosa, cada govern que donen la seva autorització perquè se facin aquests acords, ja que tindre en compte que darrere tots els diputats que estan en el Congrés o en les Corts són també còmplices de que el govern doni aquesta autorització perquè se facin els acords.
Sí.
Qualsevol tipus, per exemple, el tema de la granja a la mesa, tres quartos de lo mismo. Si el que és l'estratègia de la granja a la mesa va a destruir-nos un 31-40% d'agricultura i els altres, en els acords que hi ha, la van a destruir, Europa no vol l'agricultura així en Europa.
Li pareix que anem a una pausa de publicitat i abordem este tema?
Vale, correcte.
Estàs a la 92.2 FM.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Ara a Opticalia, les teves ulleres progressives de marca amb lents incloses des de 179 euros. Tria entre molts models de les noves col·leccions de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Villarreal. Informa't al nostre opticaliaibob.com. Recorda, les teves progressives de marca des de 179 euros només a Opticalia i Bob en l'avinguda Pius 1273.
I continuem parlant d'agricultura, si en l'estudi, com ja saben, se troba Víctor Viciedo i també Pepe Montagut. Ja s'ha acceptat que si no se fa el tractament en fred, no se té que donar l'entrada a els productes a la nostra comunitat, perquè això fa que els nostres terrenos se contagien. Nosaltres complim les normes i els altres, els que venen de fora, no les complixen. Per lo tant, ja sabem que les madrides queden excluïdes perquè no té molta presència en la frontera, i també sabem i és el que més m'ha deixat un poc, no sé, sorpresa, és que se concedeix una moratòria a la implantació del tractament en fred tant en Sud-àfrica com en Israel. Víctor, ixa moratòria, ja tenim fetge del fi d'ixa moratòria que s'aconseguís a Sud-àfrica i a Israel?
Suposo que n'hi haurà, quan s'hi dona una moratòria n'hi haurà una fetge, però jo la desconec. El que a mi me pareix també una, no sé, indignitat, una canallà, el que s'estiga donant una moratòria quan resulta que nosaltres tenim plagues que ens porten ells, que durant aquesta moratòria ens poden entrar, que ens estan fent molt de mal i que, per tant, això n'hi ha que parar-ho. També me pareix una canallà que només s'hagi donat per a la taronja, quan resulta que les plagues també te venen per la llima, per el pomelo i per la mandarina. Crec que tot això és perquè l'estratègia espanyola, quan va anar a Brussel·les a parlar del tractament en fred, era dins de l'acuerdo de Sud-àfrica, per la plaga, l'autotímia leucoteta,
sí,
que és la falsa polilla dels cítrics, i per lo tant l'acuerdo de Sud-àfrica contempla les taronges, no contempla les mandarines, s'ha fet per les taronges. Jo crec que té molta relació i que al final és un caramelet que te donen perquè te calles durant un temps, quan resulta que el tractament en fred en tot el món s'està exigint, menys en Europa, Estats Units, Canadà, Japó.
Però la EFSA ja ha reconegut aquesta obligació del tractament en fred. L'únic és que jo el que trobava en falta, i el que no sé si vostès ho sabien, era aquesta moratòria que està per al mig, quant de temps haurem de patir-la?
No, jo ho desconec. I la EFSA, precisament, antes de que va anar a la comissió, el sector de la Generalitat Valenciana, allí a Brussel·les, la EFSA ja tenia un informe que parlava de que era convenient el fer el tractament en fred.
Sí, bueno, al final això demostra clarament de que els que van a negociar aquest tipus d'acords o són desconeixedors totalment de lo que és la situació cítrica, o que realment estan d'acord ja per a tres mitjos, no? Lo que ocorreix és que, per exemple, simplement haver dit el tractament en fred, haver de la taronja, haver dit cítrics, ja ho tenies tot contemplat, és a dir, una sola paraula.
Sí, l'únic que va ocórrer és perquè, com en frontera, van interceptar més quantitat de taronges,
però, bueno,
que de mandarines,
però
si, ho han aconseguit.
Susana, si ells hagueren exigit cítrics, ahí entres naranja, mandarines, pomelos, llimes, entra tot tipus de cítrics.
El que va ocórrer va ser això, que per lo vist van interceptar més taronja que dels altres cítrics que vostè està parlant. Però que és importantíssim el que està dient, perquè el que no entra en taronja entrarà en pomelo, entrarà en mandarina també.
Perquè te dones compte de la importància. I a més, al final, resulta que degut a tot lo malament que s'està fent, jo t'ho dic, jo desitjo, per exemple, el cotoler de Sud-àfrica que arribi hasta el sur d'Espanya, tota a la taronja cítricola, a veure si d'una punyetera vegada encontrem la solució.
I sí, però és que arribarà.
I perquè veges quina...
No,
arribarà.
Mire,
està descontrolat.
Si no aconsegueixen vostès en este moment per aquesta vaga que volen convocar, aquesta manifestació que volen convocar, vaga, ojalà hi pogueren estar de vaga, però el que passa és que no paren mai de treballar. Si pel dia 24 de febrer vostès aconseguissin aquesta manifestació per autorització especial, pararan que no s'estenga, perquè això és com una pandèmia. És com una pandèmia. La cosa està en que la gent siga lo suficientment... perquè jo, si estiguera en cítrics al sud d'Espanya, aniria a la manifestació, perquè sí, si la paren origen...
Clar.
Sí, però jo ara vull ficar-me en els que han negociat. Així tots coneixem la situació de l'agricultura de sobra, les organitzacions agràries també. Resulta que se dona l'autorització d'en fred en taronges i ja ixen alegrant-se de que havien ells pressionat i tal. I després ixen queixant-se de que no arriba a englobar tota la citricultura. Perquè veges la importància, perquè això, ojo, això que t'estic dient, això ho coneixia de sobre les organitzacions agràries, ho coneixien de sobre els que van negociar el tractament en fred. És a dir, el 20% de la producció citrícola és el que queda en Florida degut a aquesta falsa polilla. O sigui, l'any 1934 tenien de producció en Florida 2.400.000 269.000 tonelades. En 2020 tenien augment de producció 12.340.000. I ojo, per la falsa polilla s'ha tornat a la mateixa producció de 1934. És a dir, del 100% ha passat al 20% de producció citrícola. Si això ve així a Espanya, pues, a veure, de 288.000 tonelades de, perdona, d'hectàrees que tenim de producció citrícola, pues mos quedarem en una vintena, 20.000 o 30.000 hectàrees.
Clar, el que passa és que el que no esperaven era esta reclamació, o sigui, que s'han posat vostès amb un to durs. Jo, quan van començar també, la veritat, ho veia molt cru, el tractament en fred, l'autorització especial, jo pensava que això seria... I, sin embargo, dones compte que els plans que hi havia per a la citricultura d'Espanya els estan iixint un poc al revés, no? I jo, no sé, a lo millor igual és que ja es comencen a acceptar que vostès no van acceptar el que es diuen, no? Lo que ells, entre cometes, que en realitat, si sapien ben bé qui ho diu, no?
És que, clar, nosaltres, si ha crescut el mal del 2020 al 2021, lo normal és que creixca del 2021 al 2022. Uh-huh. Com anem a acceptar les mateixes solucions si aplicant lo mateix, com és possible que els resultats siguin diferents? Van a ser els mateixos. Tenen que aplicar una solució, conforme has dit tu antes, la pandèmia. La pandèmia que han dit, se té que vacunar tot el món. Ala, tot el món a vacunar-se, claro. Encara que la vacuna fora experimental, ojo, claro. I per persones. Pues a pesar d'això, mos han vacunat a tots. I ara, què està passant? Quina és la solució per controlar la plaga? Més que el metilclorpirifos, que és la qui la controlava. Pues ja està bé de jugar en nosaltres. Ja està bé de donar-nos solucions tecnològiques, biotecnològiques,
bueno,
biològiques,
al final, jo crec que...
que no fan res, no l'estan parant.
Al final jo crec que estan ara en un punt en què vostès ja han vist moltes coses, han estat de molta gent i tenen les coses prou clares. Hem de recordar, el 24... van a demanar ixa concentració el 24 de febrer.
Correcte.
En València.
A les 9 i mitja, bueno, a les 9, en la zona de les Corts, perquè és allí on està el pleno. Veurem si me la donen o no me la donen. A partir
Entonces,
d'ahí parlarem.
Se pot parlar de que sabrem si li han contestat a aquesta carta o no, perquè estava presentada el fin de setmana. Suposa que sobre el dia 9 tindrà que contestar-li, 9 o 10. Tindrem temps el pròxim dilluns de parlar si li han contestat o no a esta carta que li han escrit, país autorització del metil, i si l'autoritzaren?
Bueno, si l'autoritzaren, nosaltres ja la concentració ja no se fa, clar.
Però fijes lo que estan fent, és dir, com ja pensen que tindran problemes, que li costarà lluitar, van a manifestar-se i després de manifestació és possible que l'autoritzen, és així, no?
És que nosaltres no podem esperar a març, a partir del 15 de març es comencen els tractaments.
Però me donen la raó de que vostès sí que estan aconseguint coses, és dir... Encara que sempre sembla que estan enfadats i no massa... Se donen compte que a poc, a base de...
Home, jo
de,
sé que
d'estar ahí, Susana... van aconseguint coses. Si no, han presentat la carta i no es deien plantejar-se i sa manifestació. El no ja el tenen. Van a la manifestació. Imagina que són a la flauta i que li diuen que sí. Clar. Doncs no se va.
Jo...
I si va, tenem temps, perquè tindrien que aplicar el metil sobre el mes de...
A partir del 15 de març i sí. Tot el mes d'abril.
Jo te puc dir en aquest sentit...
Es tindran dins... prou cabrejats, perquè diran, mira, estos que no paren.
Dins de la lucha que nosaltres duem ja des de fa 2 o 3 anys, dos associacions xicotetes conformes, Villarreal i Nules, què han aconseguit?
Bueno, claro.
Jo penso que han aconseguit moltes coses. Sí. Entre altres coses, jo t'hi diré, les que jo observe és que les organitzacions agràries a nivell nacional i així de la comunitat, mos estan criticant contínuament. Mos estan criticant contínuament. Mos estan intentant vetar contínuament. Mos estan intentant apartar contínuament, perquè ho sàpien. O sigui, que una de les principals enemics que tenen, i ho dic jo moltes vegades, són les organitzacions agràries que no volen perdre la mamelleta de les subvencions. I per un altre costat, què te demostra? Que almenys se mos té respecte, o mos té por. Que és que moltes vegades se mos nega el tindre que accedir a reunions o accedir a tindre entrevistes en la conselleria o en el ministeri. És a dir, se m'està vetant. La paraula és vetant.
Ja, però això és una democràcia i jo penso que vostès són dos influencers i que ja no es poden negar. És dir, és que vostès estan al carrer i són els que parlen amb la gent i la gent es està escoltant. I al final això arriba on té que arribar. Perquè el que ho patís és la gent del poble, és dir, la gent que té els seus terrenys, és dir, no, és que no poden negar una evidència. Clar,
mira, Susana, el que jo m'adono compte que més hem aconseguit és que nosaltres vam ser els primers que parlàvem de la preferència, que nosaltres no volíem reciprocitat, que la reciprocitat era impossible, perquè
claro,
els salaris allí
claro,
són 10 vegades inferiors. Pues ara ha hagut una manifestació en Madrid, on l'agricultura, com a única reivindicació a la premsa, portava la preferència comunitària. Per primera vegada s'ha parlat de preferència i algun dia estos sindicats agraris ho portaran també, perquè és l'única solució, no n'hi ha altra. El que tu tingues preferència dins d'Europa perquè és el teu mercat.
Pues en aquestes paraules ens quedem. Víctor Vigido, moltes gràcies per haver estat així.
Moltes gràcies a tu, Susana.
I també, Pepe Montagut, moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a tu, Susana.
Bé, i nosaltres també ens n'anem perquè ja estan tocant les 2 del migdia, així que ara venen els meus companys d'esports. Nosaltres ens retrobem demà, com sempre, a les 12, dues horetes, a Protagonistes Vila-real. Passeu bon dilluns. Atella.